Doncs mira, avui, curiosament, és el Dia Internacional de la Preparació davant les epidèmies. Evidentment, és un moviment i un dia que van triar aquest, el 27 de desembre, després de la Covid, que, escolta, ho podem dir tan arreglat com vulgueu, però ens va enganxar sense estar preparats i sense tenir cap mena de responsabilitat del que ens estava venint a sobre, Els experts diuen que tornarà a venir una altra, perquè això és cíclic i tornarà a passar. Doncs aquest dia mundial, avui, Dia Internacional de la Preparació davant les epidèmies, el que vol és conscienciar, sobretot els que han de decidir, que estiguen preparats. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dimecres avui, dimecres 27 de desembre del 2023. Estem acabant ja l'any, el 2023. L'acabarem aquest cap de setmana, diumenge. Mira, sí, perfecte, comencem l'any amb dilluns. El 2024 amb dilluns, que no és un dia d'aquells que tingui massa bona fama. Ja ha arribat el fred, ja ho estem notant aquests darrers dies. Hores d'ara estem sota zero a la ciutat de Lleida. 0,8 sota zero. Hem baixat a una mínima de 1,2 graus sota zero. La humitat, al 100%. Boira, vaja, jo crec que no s'ha mogut en 3 dies. Va pujant, va baixant, més alta, més baixa, però que no veiem el sol des de fa 3 dies. I, per tant, la visibilitat doncs ha baixat els 4,5 quilòmetres. Però ens ho explicarà millor la Laura Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel, poc ennuvolat o clar, el vent és fluix variable i tenim temperatures sense canvis importants, excepte per l'ascens de les màximes de la depressió central, que serà localment notable. Es marcaran 16 graus a la Seu d'Urgell. Demà començarem el dia amb gelades, que en general seran febles, amb una mínima de 3 graus sota zero a Lleida. Esperem intervals de núvols mitjans i alts i al matí seran probables brumes i bancs de boira a punts del Ter Sud. El vent serà fluix variable i les màximes sense canvis del Pirineu i en descens a la resta marcaran 14 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Vielha i 8 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. A punt d'arribar a les 12:23 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una darrera hora que passa, malauradament, per la mort d'una persona en una col·lisió frontal a la Nacional 260 a la Seu d'Urgell. Això segons el Servei Català de Trànsit. L'accident mortal ha passat a un quart de nou d'aquest matí i ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa. Abans de les 11 del matí ja s'ha reobert, per tant fa hora i mitja, afortunadament. I per causes que s'estan investigant, els dos camions han xocat frontalment i fruit de l'impacte un ha acabat volcant i el seu conductor ha mort. El conductor del segon camió ha quedat atrapat i els bombers l'han hagut d'escarcerar mecànicament. Amb aquesta són 147 les persones que han mort enguany en accident de trànsit a Catalunya. Pràcticament un cada dos dies. A l'any 2023... que cada dos dies una persona, parlem de Catalunya només, segueixi morint a les carreteres, ho sento, sé que són xifres que ens hem acostumat ja i que han baixat molt, afortunadament, respecte a altres èpoques, però ens hi hem acostumat. Però és que són 147 persones, 147 famílies, 147 grups d'amics, 147 històries. Una cada dos dies, aproximadament. És molt, és moltíssim. Per tant, si t'has de seguir movent amb el que queda de festes, de celebracions, sisplau, sisplau, ull a la carretera, perquè al final la carretera només és un mitjà que fem anar per anar d'un lloc a l'altre. No ens hi hem de quedar, a la carretera, ni molt menys. Si has de conduir, no beguis, per exemple, no consumeixis drogues, etc. Ves en compte. De vegades veiem els límits de velocitat i diem, escolta, que si jo puc anar al doble per aquí. I segurament és veritat, però no cal. si t'han posat aquell límit de velocitat, escolta, no passa res. Ja ho sé, que tens un cotxe que pot anar molt més ràpid, que té molts més cavalls, i si això ho podem fer tots. Però calcula el temps. Què canvia d'anar a 90 a anar a 130? Un minut, dos, tres, pot ser la diferència. Perquè potser no tens l'accident per l'excés de velocitat, però si el tens, les conseqüències no són les mateixes anant a 130 que anant a 80 o a 90. Per tant, anem a tenir-ho en compte. Un cada dos dies. Jo és que ho he mirat aquest matí i m'he quedat parat. Insisteixo, sé que és molt inferior a respecte d'altres èpoques, però ho trobo altíssim, molt alt, massa alt. Abans de parlar de la notícia econòmica, Salvem Camp Macià celebra l'acord per restaurar la Casa Balmanya i reclama participar en la definició dels seus usos. I també hi ha prop de 50 persones que utilitzen el Banc d'Habitatges de les Garrigues per trobar un lloc on viure a la comarca. Això són bones notícies. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Més de 45.000 treballadors de Lleida jubilaran en els propers 10 anys. La generació dels boomers comença a abandonar el mercat laboral i això, doncs, veurem si acaba desequilibrant o no el mercat laboral. És una notícia econòmica i per això te l'hem explicat avui.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Ja et veig el Cosme García, però abans parem 30 segons i escoltem l'entrevista Cosmepolita.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con Okupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
Cope Lleida. Vinga, ara sí, que estem a la meitat de la setmana, encara que no ho sembli, sí, estem a la meitat de la setmana, és un dimecres, dilluns, digue-li com vulguis, però el Cosme García aquí està, amb la seva entrevista a Cosmepolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Bueno, és tot un esforç vint d'avui, eh?
Sí.
És tot un esforç.
Home, ha costat una mica aquest matí, no t'enganyaré,
A tothom les costa una mica, perquè han dormit poc, han menjat massa.
Això sí.
I han begut més.
Jo crec que això és una tònica general,
Sí, la tònica fa falta, sí.
No, o sigui, menjar de més, no sé per què mengem de més, és a dir, menjar bé està bé, però menjar de més no caldria. Però...
L'altre dia escoltava la Copa que deien que, bueno, que havien fet un gran àpec i que menjarien el dia següent. Diu, pues, avui toque ous ferrats amb patates, el dia Sant Esteve. Estava molt bé, vaig escoltar aquest programa, estava molt bé, perquè a més fan una cosa solidària de totes les obres que hi ha, perquè segur que t'ha sobrat croquetes, sí, dos gambes sí, i tal. Pues, en tot el que sobre se troben en un local i comparteixen.
Bueno.
Comida d'Alforja, que es deia.
Cosme García, la darrera entrevista Cosmepolita del 2023, que no de la temporada, que ja saps que nosaltres la temporada és estil escoles, des de setembre fins a juliol, però sí del 2023. Qui és, bueno, dic, qui és la graciada perquè la tinc aquí al davant?
Saps què passa? Això ho vaig treure l'Alberto Herrera. L'altre dia va fer una cosa molt bonica, i és que va dir, bueno, com havien passat el Nadal els seus companys, de tots els que hi ha al programa que fa el Carlos Herrera, el seu pare i ell. Uh-huh. I, bueno, me va agradar molt, no? El Naranjo i tota la gent que fa l'equip, no? I jo me vaig comprometre ja fa un temps que de tant en tant pues, aniré agafant gent d'aquesta casa. I avui dic, a qui podria agafar? Bueno, pues és una persona que gràcies a ella també nosaltres cobrem a final de mes. És important, això, la d'administració. I la cap de publicitat, per mi, són importants a part del director, no? I si el jefe de programes te talla el micròfono, pues no passa res, no? Però si t'ho talla també el tècnic, també estàs fotut, no? O sigui, que està claríssim, això. Merche Pinilla, cap de publicitat de la cadena Cope Lleida. Benvinguda.
Gràcies, Cosme. Bon dia.
Bueno, no volia, eh? Ella no volia, no li agraden aquestes coses, eh?
No.
T'has ficat de vermell per si de cas combinant la cara, si et falla alguna pregunta,
sí,
com primer.
Sí, per si de cas, bueno.
Lo primer que m'ha preguntat, què em preguntaràs? I dic, no t'ho diré, no ho he dit a ningú, t'ho diré a tu.
Home, és que crec que tothom te coneix, no? I tothom sap que, bueno, que pots fer preguntes a vegades, no?
Bueno, no.
Compromeses? No,
no. Merche, podríem dir així. On vas néixer, tu?
Bueno, jo vaig néixer a Saragossa.
Capital.
Sí, a Saragossa capital. Bueno, jo sóc d'arrels aragoneses,
Vale.
Però bueno, també me considero catalana d'adopció, no? què diem?
En quins anys has vingut cap a Lleida?
Per tant, bueno, jo porto aquí, a Lleida, concretament en aquesta casa, són ja 33 anys i mig que porto.
Sí, però quan vens a Lleida, a parar a Lleida, des de Saragossa? Quants anys tenies?
Bueno, jo tenia 22 anys.
22 anys.
Sí, sí, quan vaig venir aquí, sí.
I vas començar a treballar directament als mitjans de comunicació o què treballaves abans?
Bueno, jo vaig començar, me vaig introduir al món de la comunicació amb una, bueno, amb premsa, a lo que seria una revista gratuïta, i així, d'alguna manera, va ser el moment d'introduir-me al món de, bueno, de la comunicació i sobretot de la publicitat, que és a lo que m'he dedicat sempre.
Bueno, t'has dedicat sempre amb això i algunes falques d'aquestes de publicitat, d'aquestes tan íntimes. Hola, ven a comprar. Bueno, aquestes són unes falques molt admirades.
Jo, no? Saps que jo faig el que calgui perquè considero que som un equip i que hem de fer el que calgui i el que es necessiti per, bueno, per la casa i per la firma i la marca que representem.
Merche, tu de joveneta eres una noia d'aquella molt discotequera, molt de festes i tal, o eres una noia així calladeta?
Jo la veritat és que molt, molt festera no he estat mai. Bueno, he estat també a discoteques, com tota la gent adolescent, però no sóc una persona que m'agradi el món de la nit. No, jo sóc molt més diurna.
Una pregunta que sempre es fa, i a l'Aragó es diu, eres muy no viajera?
¿Com? No.
¿Eras muy no viajera?
¿No viajera?
¿No viajera, no, lo de los
no,
novietes?
No, la veritat és que no, precisament no. Precisament no.
No. I el primer novio, en quina edat la vas tindre?
16 anys.
16 anys, molt bé. I tu eres d'escoltar molt música, d'anar més a concerts, d'anar més al teatre o més de llegir?
Jo primer de tot és la lectura, seria la meva principal afició. Bueno, si vaig a un festival o al cine, també m'agrada, però si he de triar d'immediat de fer una cosa, m'estimo més un llibre que m'agradi.
Amb aquesta casa has disfrutat molt, perquè han portat moltes, moltes personalitats del món de la ràdio, dels espectacles. Tens alguna anècdota d'aquella gent que has estat? No sé, hem tingut a la Rosana, hem tingut a la Bellana, hem tingut a Luis de l'Olmo, hem tingut a l'Anca, hem tingut a tothom.
Sí, la veritat és que hem tingut a moltes persones. Bueno, és que pràcticament ja no me'n recordo molt, però bueno, per exemple, me'n recordo perquè, bueno, són persones que precisament no eren espanyoles, quan van fer el Canta Itàlia,
sí,
que era una gira, sí, que feien amb cantants italians i italians i a més grans, vull dir, molt més grans que jo, que quan tens referència d'ells és de quan tu ets petita, no? Però va ser una experiència aquesta en concret de persones que no són espanyoles que em va agradar de parlar amb ells.
Ara que arriba Cap d'Any sempre recordaré un espectacle rus que van portar i que es van quedar aquí la nit de Cap d'Any.
Sí, sí, és veritat. Sí, em sembla que era...
Giselle.
Sí, sí, Giselle. Bueno, que hem tingut també d'altres de...
El Cascanueces.
El Cascanueces, el Lago de los Cisnes, bueno, ja. I Giselle.
I els momentos de rock and roll.
I molts més, i fins i tot també ball flamenc també, que van tenir a la Saravana,
sí, sí.
I a l'Antonio Canales. Bueno, hem tingut molts, i a més de tots els estils.
I te portes bé amb els demés companys, els demés mitjans de comunicació com a publicitat?
Sí, la veritat
teniu
és que sí.
Teniu intercanvis, us parlo entre vosaltres?
Sí, 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 quan hem de parlar amb nosaltres, molt bé, bona relació. Jo, si he de passar falques als companys, no tinc cap problema, o sigui, en general, bé. Sí, sí, sí.
Ha canviat molt la publicitat d'aquella que agafàvem, fins i tot la direccional, no? Aquella que agafàvem, sí, i anàvem llegint les targetetes, aleshores.
Sí, la veritat és que ha canviat molt la publicitat i penso que encara continuarà canviant. Perquè, clar, nosaltres, i sobretot a emissores a nivell provincials, clar, anunciem el nostre comerç i empreses, que és petit i mitjà comerç i petita i mitjana empresa. I com que també ja els hàbits comercials de les persones s'han canviat, ha canviat també la manera d'anunciar-se, no? De fer publicitat, d'agafar altres suports per fer la publicitat.
Per exemple, sempre quedarà marcat, hola, hola! Pepe Domingo Castaño, sí, bueno, el seu estil.
Home, el seu estil.
Cadascú tenim un estil, no? De fer, o sigui, no és el mateix fer el Ricard una publicitat que la faci jo, que la faci la Noemí, que la faci el David, o que la faiguis tu. Cadascú tenim un estil.
Mm-hmm. I tant. Sí,
els clients demanen, més, jo vull aquest locutor, vull aquella locutora.
I a més és que ho han de mantenir també. Bueno, jo, més que un locutor o una locutora en concret, jo el que sí que m'he trobat, que a l'hora de gravar Falque sí que m'han demanat l'accent de Lleida. Per exemple, enviar Falque a gravar amb l'accent de Barcelona, sí que hi ha anunciants que això els hi costa una mica, eh? Sí, sí. S'estimen més l'accent de Lleida per les seves falques.
Han tingut també gent que ha estat cap de programes, no? Han tingut aquí la Maria José Navarro, han tingut aquí moltíssima gent, la Maricruz Soriano, que la van portar a esquiar per allà a dalt a les muntanyes.
Sí, bueno, de fet la vam tenir aquí fent programa a la Maricruz Soriano, que va fer programa.
Que la van portar al xalet suís a dinar.
Sí, sí, sí.
I, a
sí,
més,
sí.
El director...
Hem tingut també el César Vidal, que també el vam tenir.
Déu-n'hi-do, ho recordarem sempre.
Vull dir que hem tingut professionals...
Sempatxó de xocolata, no?
Bueno, i fins i tot també el Carlos Herrera,
i tant,
al principi, ja fa molts anys...
Al Boulevard Victòria.
També ha estat fent programa des d'aquí, des de Lleida.
Sí, sí, si jo em vaig ficar sobre una cadira i encara era més alt que jo allà, al Boulevard.
Sí, sí, sí.
La Maricruz Soriano, que la van portar a les pistes d'esquí... I mossèn Gené amb abric i una cartereta pujant a les muntanyes nevades.
Sí, sí, sí. Bueno, i la Maricruz Soriano, bueno, va venir amb tot el seu equip, va estar contenta perquè també va anar per tot l'eix comercial, perquè a ella li agradava molt les botigues i, bueno, jo crec que també va gaudir quan va estar per aquí.
Merche, saps ballar molt bé o no? Què balles millor, el passo doble, què balles millor?
Bueno, jo de balls així tradicionals, bueno, no t'he dit que amb una rebella pugui ballar com tothom, però bueno, tampoc no...
Però t'has vestit d'aragonesa o no, quan vas a l'ofrenda a la Virgen?
Sí, i tant, he estat molts anys, sí, sí, anant a l'ofrenda de flors, amb el vestit regional, sí, sí, clar que sí.
Si hi ha una cosa que domines, són les monarquies.
Bueno,
és algo extraordinari, lo teu.
No, el que passa que m'agrada en general la història, i com que m'agrada la història, per això, bueno, s'ha de saber una mica de tot, i el tema de monàrquic aquí, bueno, a Espanya, no, sobretot, i també a la Corona d'Aragó, també.
Me gusta cuando haces con los deditos esto.
Hi ha molta tradició monàrquica.
Por ejemplo, Juana la Loca no estava tan loca.
No, clar que no. El que passa que estava molt enamorada del seu marit, de Felipe de Flandes, i per això, bueno, pues, tenia una mica aquesta, no ho sé, com
no
diria, aquest mal d'amores. No,
no s'enfadarà ningú. Apostaves més per don Juan de Borbón, Juan Carlos I o Felipe V?
Bueno, no sé, jo penso que de moment, bueno, Felipe V penso que està de moment més a l'alçada que qualsevol dels altres, no, que m'estàs dient.
Perquè els borbones han sigut molt borbones, no?
Sí, bueno... no, en el seu estil, oi? Que diríem, no?
Bueno, nosotros tenemos estilo Copa y ellos estilo Borbón.
Sí, ¿eh? O podríem dir així, oi?
Diu, ¿te gustan más las mujeres que un Borbón?
Bueno, això ho deia Jaime Peñafiel, no?
Sí, no? Sí, sí, d'aquí ve, d'aquí ve.
D'aquí que també era un comentarista i gran col·laborador nostre, també.
Efectivamente.
Jaime Peñafiel.
Bueno, d'aquí va, jo crec que d'aquí va néixer el cotilleo, no?
Sí, sí, sí. No? Aquest sabia bastant de tot això i del tema monàrquic i sobretot dels Borbons. Era un especialista.
La campanya que més rentable t'ha sortit amb aquesta casa?
A veure, com a rendibilitat, bueno, tu saps que nosaltres aquí tenim una tradició i és que des de fa molts, molts anys venim fent accions especials per Nadal. O sigui, que sí que és veritat que gràcies als nostres col·laboradors, a les nostres botigues, fan possible tot això. Però jo crec que darrere de tota aquesta rendibilitat, com tu dius, hi ha també el que és la il·lusió de regalar als oients. Oi? Mm-hmm. Perquè nosaltres donem molts premis i portem molts anys per Nadal.
Fins i tot un milió de pessetes gastem un dia.
Donem premis, efectivament. Hem donat també un milió de pessetes i 6.000 euros per gastar en un dia i amb un munt de botigues de Lleida, que era, bueno, era de bojos. Aquest dia era un dia, però super...
Tu te portaven de boli i tu me portaves a mi.
Atrafegat.
Merche, per acabar, te vull fer algun compromís, no? Per exemple, tu saps on de la plaça de Vores a Lleida?
Sí, senyor. És al davant dels Camps Elisis.
Molt bé, premi.
Sí, al davant mateix de l'entrada al Parc dels Camps Elisis.
Vinga, va, Ricard, que li faré la pregunta. Quants són els gegants del grup escultòric de l'Ajuntament de Lleida que surt per Festa Major? Quin número?
Quants gegants?
Sí.
ostres, aquí m'has agafat i mira que sóc molt gegantera perquè m'encanten, però no sé quan surten. Ho sento.
És la pregunta del Cosme.
No ho sé. El, ara mateix dir-te la quantitat de gegants que surten, no ho sé, però que m'encanten i que els admiro molt i que intento sempre...
Tu desvia. Digues un número, a veure si encertes. Digues un número.
No sé que són 12.
Caram.
M'ha deixat parat.
M'has vist, no?
M'ha deixat parat.
Has vist com es fa, Cosme?
M'ha deixat parat, eh? Quin número tocarà del nen? Perquè, tu ets pitonissa, no? Ja.
Sí, a veure si ara mira dirà un número i no podem comprar-lo.
Que m'encanten els gegants, eh? De veritat, perquè Merche, jo soc molt gegantera, molt.
Acabem, ara fem a l'inrevés, fes-me una pregunta, va. Compromesa, eh? Bueno, molt compromesa.
Bueno, molt compromesa. Jo, en principi, el que sí que sempre m'he preguntat, Cosme, tu pel món de la comunicació ho has donat tot, i a més, el dedicar-te al món de la comunicació t'ha vinculat també a tots els grups culturals i, bueno, culturals i tot tipus de grups en general de la ciutat, i a més que col·labores molt amb ells. La meva pregunta seria, si tu no t'haguessis dedicat al món de la comunicació, com imagines la teva vida? Com hauries enfocat o hauries adreçat o conduït la teva vida, per dir alguna manera, no?
Pues no ho sé, t'ho dic de veritat, ara sí que m'has pillat, no tinc ni idea, perquè jo abans de néixer ja parlava, llavors me tenia que dedicar, potser sí, me dedicaria el cuchillero, me dedicaria a vendre d'aquells els xarlatans que es feia pel carrer, sí. Saps que a mi
la qüestió és parlar, sí. I cridar.
Sí, vale. Sí, ja xarlatan, veus. Jo feia de xarlatan, no, capellano, això ja t'ho dic que no, escolar sí, capellano, a mi m'agrada estar en segon terme, però dirigir. A mi m'agrada dirigir, però darrere, perquè de cap sempre t'emportes les bufetades, en canvi, a darrere fas el teu projecte i no cal que donguis la cara.
Bueno, però tu tens molta capacitat de convocatòria, de convocar a la gent, de, bueno, de fer participar a molta gent.
Bueno, això ja ve.
Imagina't si no t'haguessis dedicat a això.
Merche, t'ho juro.
Imagina la teva vida sense això.
T'enganyaria si ara digués una altra cosa. Jo vaig començar de protèsic dental, de mecànic dentista, he estat al comerç, he estat venent a Can Fontova, he estat al servei d'estació, he estat a Pintura Salvat, però no m'enriquia. Total, Merche, m'has pillat perquè no tinc ni idea a què em dedicaria.
Mira, així ja m'agrada, que acabem el 2023, sí? Amb la pregunta compromesa que no tingui resposta, que normalment sempre té resposta, encara que no contesti el que li preguntin, però bueno.
Però pues, avui ha sigut honrat, no?
Sí, sí, ja està bé. Bueno. Molt bé, doncs...
Merche, per tu, bons desitjos pel proper any. Sí.
Igualment.
Que seguim on estem ara, d'aquí cap dalt.
Exactament, gràcies, perquè per mi és un honor que precisament la entrevista de Cosmopolita última de l'any 2023 sigui la meva. Pues mira, per tant, moltes gràcies.
Els dos repetiu, perquè la Merche estarà amb nosaltres el divendres, que fem el sorteig d'una de les accions especials.
I tant que sí, el divendres maca. Farem el sorteig en directe dels tres premis màgics de Cadena 100.
I tu, Cosme...
No me'n vaig, me quedo.
Que sí, m'has d'explicar alguna cosa a partir de la 1,
me quedo, pues no me'n vaig, avui que estic aquí me quedo, escolta.
Doncs apa, a partir de la 1 m'ho expliques. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de llibres. Acabarem l'any també parlant de llibres amb la Anabel Ramos.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1.409,90 € y ahora 969,90. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2024!
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aquest Nadal no t'oblidis de tu. Regala't entendre més el que passa al món. Estar més connectat al teu barri o ciutat. Descobrir més obres, més discos, més llibres. Compartir més la teva opinió. Gaudir i entendre-hi més. Aquest Nadal regala't un any de subscripció a El Periódico per només 18 euros. Només fins al 6 de gener. Només amb El Periódico.
Cope Lleida.
Vinga, que ens plantarem ja a la una de la tarda parlant de llibres. Ho fem des de la llibrera. Ja saps que és el nostre espai en el que l'Anabel Ramos, la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, et recomana tres lectures. I, home, jo crec que després d'aquests primers dies de Nadal, ara ja anem pensant als Reis, que estan, bueno, estan aquí, ja sembla lluny, però ara ja va tot molt ràpid i podem seguir pensant amb llegir, que no se'ns oblidi, que tenim les cases inundades de maquinetes electròniques, però que per tenir algun llibre per allí tampoc ve de més. I si no saps quin? Doncs per això fem aquest espai, perquè l'Anabel et recomana cada setmana tres lectures. Anabel Ramos, què tal?
Bon dia. Hola, molt bé, molt bon dia. Bé.
Que ja està bé tenir maquinetes i tenir pantalles per casa, però, escolta, un llibre de tant en quant tampoc fa lletja, et diré.
No.
També serveix de decoració, eh? No, vull dir que també quede bé.
Jo espero que no només de decoració.
No, no només, però vull dir que també quede bé, que a vegades la gent diu, no, els llibres aquí... No,
no. Aquí jo vinc a convèncer-vos de que heu de llegir, i us faig recomanacions per tal que llegiu, i ja està. Vull dir, la meva tasca, ara mateix aquí, és aquesta.
És aquesta. Escolteu, que us podeu acostar a la Biblioteca Pública de Lleida, que tenen en marxa encara l'exposició de les autores i autors africans, que això s'acaba el dia abans de Reis, per tant, ja estem, ara sí que ja estem a les acaballes, i que descobrireu a grans escriptors i escritores, que d'aquells que potser mai en havia sentit a parlar, que hi ha fins i tot premis Nobel i que la proposta que et fan és diferent, però es pot conèixer, l'hauries de conèixer.
Sí.
I per tant ens proposes avui
us proposo
rematar ja aquesta exposició.
Sí, us proposo tres propostes més de literatura escrita per autors i autores africans. I que bueno, també volia dir que aquesta exposició, que marxarà el dia 5 de gener, però tindrem els llibres a la biblioteca, perquè els llibres és fons que nosaltres tenim. Nosaltres acompanyant aquesta exposició tenim uns quants llibres que hem seleccionat del nostre fons, del fons de la sala, de la primera planta, i estan allà exposats. A més, hi ha un catàleg de l'exposició que és molt interessant, que es diu Escriptors Africans, i que te fa una recopilació de tota la informació que trobaràs a l'exposició amb aquest catàleg. I està molt bé, és molt, molt interessant, perquè t'explica una mica una petita biografia de cada autor i després la literatura, els llibres que han escrit.
Molt bé.
D'acord?
Doncs anem per aquestes tres propostes. L'Anabel Ramos, com et deia, és bibliotecària, la Biblioteca Pública de Lleida, la trobaràs allí, però a més és la persona que et recomana llibres.
Sí.
A la biblioteca t'ho farà de manera particular, o sigui, per tu, i aquí a la ràdio pues, ho fem de manera genèrica. Vinga, primer.
Primer dir que la biblioteca, la sala de préstec, que abans era la sala de préstec, ara se diu sala de literatura i ciències.
Ah, vale.
Val, que abans... pues
i quina era la sala de préstec?
Préstec era on estaven tots els llibres d'adults.
Ah, val.
Però ara hem posat només literatura i ciències.
Vale.
El que és art i història està d'ara a la segona.
Vale.
Vale? Bueno.
I si no pregunteu.
I si no preguntem. Val? La primera proposta és d'un escriptor d'origen indi, però que s'ha criat a Etiòpia, que es diu Abraham Vergese. Ara mateix està vivint als Estats Units. I ell és metge. Val? Ens porta una novel·la que és una espècie com una novel·la de saga familiar, no? De sagues familiars. A la gent que li agraden les sagues familiars, és una novel·la que està molt bé, que és molt interessant. Se titula Hijos del Ancho Mundo i està editada per l'editorial Salamandra. Es va editar l'any 2010. De què va Hijos del Ancho Mundo? Doncs la història comença a la Índia, on ens trobem un convent, i d'aquest convent surten dues monges cap a Etiòpia, dues monges molt joves cap a Etiòpia per estar-se en un hospital d'Addis Abeba, que és la capital d'Etiòpia, doncs ajudant allà als professionals de la medicina. Aquestes dues monges que són infermeres, que a més d'ajudar en les qüestions mèdiques, doncs també intenten, diguéssim, evangelitzar, no? O transmetre l'amor de Crist als pacients. Llavors la novel·la fa un salt en el temps i passen 7 anys, i al cap de 7 anys ens trobem que neixen 2 nens bessons en aquest hospital, que són precisament fills d'una d'aquestes monges que va arribar allà, que mort en el part, i el pare és un dels cirurgians anglès que va estar allà treballant. El pare desapareix, quan neixen les dues criatures, el pare desapareix, la monja, la mare mor, i els nens se crien allà, en aquest hospital. I des de que són ben petits, que sa mare, no?, se deixen influenciar per la medicina, per l'ajudar als altres, per doncs la medicina, diguéssim, que és la seva vida. Quan se fan més grans, Etiòpia passa un conflicte bèl·lic, i ells tots dos prenen camins diferents. Cadascun va a un costat diferent. Un se'n va a Estats Units i l'altre se queda a Etiòpia, i perden d'aquesta manera el contacte. Un contacte que els havia unit durant molt temps, perquè doncs havien estat junts els seus primers anys de vida. És una novel·la que t'explica els paisatges, la història del moment, com se vivia. T'estic parlant que devien ser els anys 70, 60, com se vivia en aquells moments, el tema de la medicina, els avenços científics, i està realment bé. Déu-n'hi. És una novel·la que te transporta.
Ara,
i...
igual te l'has llegit 2 vegades.
I, no, per què?
No?
No.
No ho sé, per acabar d'entendre i lligar tots els
bueno,
caps.
Pues sí, a veure, si tu llegeixes 2 vegades no hi ha problema. Uh-huh. Són dels que t'agraden a tu, 636 pàgines.
Déu-n'hi-do. Home, si la lletra
però,
és gran...
Però la lletra és gran, i a més se llegeix molt, de manera molt suau, molt vale. Acompanyada.
Vale.
Val?
Vinga, el primer.
La següent novel·la, bueno, no és una novel·la, és un recull de contes, se titula Què vol dir quan un home cau del cel, de la Leslie Neka Arima. La Leslie Neka Arima és nigeriana, està ara vivint també als Estats Units, i és, a mi me recorda una mica a Chimamanda Ngozi Adichie, que també és una escriptora nigeriana. En aquest recull de contes, que és un recull de contes molt, molt breu, editat per Quaderns Crema l'any 2019, ens trobem contes que parlen doncs, sobre els llinatges familiars, no? Sobre com té marca haver nascut en una família o en una altra. Contes que parlen sobre la pobresa, sobre l'abandonament, sobre la mort també.
Però és adult, eh?
És adult, sí. És un recull de contes,
perquè,
de relats breus.
Quan diem contes ens pensem
no.
que...
No, és un...
Relats breus.
Relats breus, sí. També d'altres... que ens serveixen per trencar una mica els tòpics que tenim sobre Àfrica, no? També com ens trobem com se retraten o com se tracten a les dones malgrat ser de casa alta, no? De tenir un prestigi, la pressió de la societat, l'educació, vull dir, és un... De fet, és això, un recull de contes en el que es tracten moltíssims temes, que és una que ens transmet, no? Una actualitat o un panorama d'Àfrica que moltes vegades pensem que no existeix, no? I que trenca una mica amb aquests amb aquests tòpics.
Molt bé.
Que ens podem sentir totalment identificades.
Bueno, a més, escolta, la gràcia d'aquests relats breus és que si un no et fa el pes, doncs mira, de seguida s'acaba i tens un altre.
Tens el següent. Clar. Hi ha un diguéssim que per llegir-te relats breus, l'ideal és llegir-te un.
Això anava a dir.
I tancar.
Això anava a dir. Sí. Anava a preguntar justament
màxim
això,
dos.
Perquè de vegades no tenen per què ni tenir cap mena de relació.
No tenen relació.
Bueno, de vegades no, normalment no tenen relació amb l'altre.
Normalment no tenen relació.
Tu en llegeixes un, acabes i demà un altre,
sí.
O a la tarda un altre,
sí.
Però separat.
Sí, per separat, perquè com que... Sobretot en aquest cas, per exemple, i moltes vegades també passa, i els relats són tan profuns, tan intensos, que quan acabes un, te queda una sensació de dir, o sea, és com si t'haguessis acabat una novel·la. Mm-hmm. Clar, de seguida no te poses a llegir una altra,
clar,
els
clar,
pares.
Clar. No, a més,
doncs,
el cap també
passa igual.
Va...
Els has de pair.
Clar. Sí,
els has de
somiar. Va acabant de lligar sí. caps i coses.
Sí, sí.
Molt bé.
O sigui que...
Molt bé.
Això, què vol dir quan un home cau del cel? De l'escriptora...
Leslie Neka.
Leslie Neka, de nigeriana. I la següent proposta és d'una autora de Zimbabue que es diu Nobiolet Bulabayo i el llibre se titula Necesitamos nombres nuevos. De què ens explica, Necesitamos hombres nuevos? Doncs ens explica la història d'un grup de nens que intenten sobreviure en el seu barri, que el seu barri se diu Paraíso, i tot i que sigui el barri més pobre de Zimbabue. Els nens protagonistes són Bastardo, Sabe Dios, Chipo, Stina, Sbo i la protagonista que es diu Darlin. A què se dediquen? Doncs quan els nens estan avorrits, doncs a fer de tot. I sobretot el que fan és robar guayabas, que són aquesta fruita, a Budapest, que és una urbanització de les que són més acomodades o més riques, que precisament està molt a prop de Paraíso, de casa seva. Juguen a tot, ens explica la novel·la doncs, com a què se dediquen a jugar, a països, per exemple, cadascú és un país, tots volen ser Estats Units, per exemple, o Suïssa, o Canadà, i els que perden... El joc pues, s'han de quedar en Sud-àfrica, en Botswana, en Tanzània. I bé, i llavors, amb aquests jocs, amb aquestes aventures que els hi passen, amb aquestes circumstàncies, entenem una mica doncs, el context, no? Què és el que estan vivint, on estan vivint i tot això. Què passa? Que Darlin ha de marxar. Quan se fa adolescent, si anem seguint a la Darling des de que és infant, 7, 8, 9 anys, fins que es fa adolescent i ha de marxar cap als Estats Units on l'espera una tieta. Com passava amb el llibre d'Americana de Chimamanda, una cosa és la percepció que nosaltres tenim d'Estats Units.
Clar, anava a dir, suposo que la il·lusió de marxar és, escolta, que vaig a Estats Units,
sí.
No? Igual que feien el joc.
Sí, i una altra cosa és que quan arribes a Estats Units,
clar,
les coses són diferents. I ella, quan arriba a Estats Units, se n'adona, no?, d'aquesta percepció que es té dels jocs que en realitat no es coneixen.
Clar.
I que no és el mateix veure-ho a les pel·lícules que...
No, i segurament als Estats Units hi ha llocs que s'assemblen molt al que la percepció que podem tenir d'Estats Units, però d'altres que no tenen res a veure.
Sí, sí.
Clar, depèn d'on caiguis.
Després, el llibre està ple de frases molt, amb molt d'humor. Hi ha una que diu, per exemple, digo yo que si vas a robar es mejor que sea algo pequeño y fácil de esconder o algo que puedas comerte deprisa y ya está, como las guayabas. De esta manera la gente no te ve con lo que sea que has robado y no puede saber que eres un ladrón y un sinvergüenza. Así que no entiendo qué era lo que pretendían los blancos cuando robaron un país entero en vez de algo pequeño.
Caram.
¿Cómo se puede... ¿Cómo se va a olvidar alguien de que le has robado una cosa así?
Caram.
Sí.
Home, és profunda aquesta.
Sí, sí. Amb humor, però...
Compte aquesta frase, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Està molt bé. És un llibre més breu, 260 pàgines aproximadament, editat per Salamandra. No té traducció al català, però està molt,
molt
bé.
Doncs escriptores i escriptors africans, és la... els llibres seguiran a la Biblioteca Pública de Lleida, evidentment.
Sí.
L'exposició sí que s'acaba el proper 5 de gener, però els llibres seguiran allí i per això doncs, la proposta d'aquesta setmana, perquè ja sabeu que nosaltres la setmana vinent és la primera de l'any i no tenim programació local. Per tant, ja quan ens tornem a veure, quan tornem a parlar, ja s'haurà acabat aquesta exposició. Hem escoltat avui aquestes propostes, Hijos del Ancho Mundo, de l'Abraham Vergés, Què vol dir quan un home cau del cel, de Leslie Neka, i Necesitamos nombres nuevos, de la Nobiolet Bulawayo. Ho estic llegint, perquè no... Em costa de deixar, però bueno, és la manera, si ho podeu buscar, i si no, cap a la biblioteca. Escolta, l'Anabel Ramos, sisplau, que li he de preguntar una cosa, i ja està.
Perfecte.
Aquell llibre que vas dir l'altre dia a la ràdio, que no me recordo del títol.
Exactament.
Anabel Ramos, que ja no ens tornem a veure ni a escoltar fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
Ah, que ara que sí, aquestes dates es pot dir aquestes coses. És que estem a 4 dies, 5 dies de canviar d'any.
Sí, 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 Déu-n'hi-do. Ah? Ha passat volant, eh?
Bienvenido 2024.
Uf.
Bueno. Un any més.
Sumem, anem sumant.
Clar que sí, anem només sumant. Faltaria. I si no anem sumant, és que malament anem.
Oh, sí, anem sumant.
Anabel Ramos, escolta, un plaer que ens haguis acompanyat aquest any 2023, tot i que amb ràdio sabeu que parlem de temporada en temporada, que va de setembre a juliol, però bueno, un plaer, i que amb ganes d'escoltar-te la setmana vinent, no l'altra.
L'any que ve.
Una abraçada gran.
Gràcies, igualment. Adeu.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després el migdia a COPE Lleida, és dimecres. El Cosme ja ens ha dit que es quede per aquí, alguna cosa ens ha d'explicar. Jo crec que ja sé per on van els trets, però vaja. I després les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero.
La una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Polarización es la palabra del año, según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Para muchos, sin embargo, la palabra del año es más bien amnistía. Pero vamos, que tenemos todo 2024, todo el año que viene, para seguir citándola y escuchándola, además, hasta cansarnos. Y eso que cada vez que haya ocasión, el Gobierno va a solapar este asunto con otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, acaba de terminar el último Consejo de Ministros del año. Está a punto de comparecer el presidente Pedro Sánchez y va a comparecer a las 12 del mediodía, es lo que habían anunciado los medios de comunicación, pero bueno, esa comparecencia se ha ido posponiendo y dicen que a partir de este momento podría comparecer ya Pedro Sánchez en cualquier instante. Para la ocasión, el Gobierno ha preparado una batería de medidas con las que Sánchez pueda lucirse antes de fin de año y que sirva al mismo tiempo como carta de presentación para el inicio de la legislatura. Por ejemplo, se van a prolongar las medidas anticrisis o del llamado escudo social. Entre otras cosas, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener también la rebaja total del IVA al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite o también a la pasta. Junto a estas medidas, también se prolongaría la bonificación del 30% en el transporte público siempre que las regiones se comprometan a añadir un 20% más adicional. En este sentido, hay otra novedad. El transporte público será gratuito también para parar jóvenes y menores de edad. Hasta ahora solamente era gratuito para las personas con más de 65 años y para los menores de 6. Todo esto está muy bien y beneficia a muchísima gente, pero solo tiene un problema. Obviamente hay que pagarlo. Y esto ha centrado buena parte de la negociación entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar. De hecho, la rueda de prensa de Sánchez y sus ministros va a empezar con bastante retraso y a lo mejor tiene que ver con que les ha costado encajar las piezas entre lo que quieren unos y lo que quieren otros. Sea como sea, la conclusión es que hace falta recaudar para pagar ese escudo social y lo habitual es que se haga subiendo impuestos. Y de aquí puede venir otro de los cambios importantes para el año que viene. Sube el IVA en la factura eléctrica, desde el 5% actual hasta el 10% que tendremos el año que viene. Es verdad que no llegará hasta el 21% que tenía la luz antes de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que tiene que subir porque, por un lado, lo está exigiendo Bruselas y, por otro, de algún sitio hay que recaudar. Y se hará con impuestos. El IVA y otros que llegarán. Concretamente, hasta 14 impuestos contemplan una subida a partir del próximo 1 de enero. Pero esta es la parte de la que se habla menos en Moncloa. Pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, que te vamos a ofrecer aquí en directo en este Mediodía COPE, pero también de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pendientes, por ejemplo, Pilar, de la inmigración, porque la llegada de migrantes a nuestro país no para, ni aunque hayan bajado considerablemente las temperaturas. Ayer, por ejemplo, se notó bastante en las Islas Baleares y hoy, de nuevo, en Canarias. 209 personas, entre ellas 9 menores, han llegado esta madrugada a las Islas del Hierro y de Lanzarote. En el Hierro, las embarcaciones de salvamento marítimo acompañaron al puerto de La Restinga a 3 cayucos detectados ya muy cerca de la costa. En el caso de Lanzarote, los migrantes llegaban en una patera que estaba a punto de tocar tierra. Ellos mismos llamaron al 112 para pedir la ayuda. Precisamente la Conferencia Española de Religiosos ha recordado la importancia del trabajo de acogida a los migrantes que llegan a nuestras costas y puertos para curar heridas. Habla además de reclamar derechos y protección para quienes buscan una vida más digna. Y el Papa se ha referido también de nuevo a la guerra. Es un mal, ha dicho Francisco, ha pedido una vez más oraciones por quienes sufren las terribles consecuencias, especialmente en conflictos como los de Ucrania, Palestina e Israel. Y la DGT quiere endurecer los trámites para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años. A partir de ahora, los mayores de 65 tendrán que renovar el carnet cada 5 años en vez de cada 10, como hasta ahora. Y pasados ya los 70, habrá que hacerlo cada 2 años. A diferencia de otros países que establecen límites de edad para la renovación del permiso de conducir, en España no hay un tope específico siempre que se supere el psicotécnico. Y 13 detenidos. También contamos, Pilar, por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales. Publicaban anuncios falsos haciéndose pasar por chicas para quedar con hombres. Chateaban y hablaban por teléfono con ellos, ya sabes. Después, alguien que se hacía pasar por el jefe de las chicas les exigía grandes cantidades de dinero.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça tiene ya su primer fichaje.
Sí, es Víctor Roque, delantero brasileño de 18 años, procedente del Atlético Paranaense. Es el primer refuerzo invernal para el conjunto azulgrana y ya está en Barcelona, Víctor Navarro.
Ahora mismo, de hecho, en la ciudad deportiva del Barça se ha hecho fotografías con la camiseta del FC Barcelona. También ha recorrido estas instalaciones y ha visitado el vestuario y ha visto hasta su taquilla. Antes ha podido ver las vistas de la ciudad condal desde la montaña de Montjuïc. Llegaba a cerca de las 9 de la mañana acompañado de toda su familia y a las 4 de la tarde tendrá la tradicional fotografía de todos los fichajes del Barça en el escudo de las oficinas del Camp Nou.
Recordar que en España la competición no volverá hasta la próxima semana, pero hoy 4 equipos regresan al trabajo. Son Athletic Club, Valencia, Rayo Vallecano y Granada. Donde sí hay fútbol es en Inglaterra. A las 8:30 juega el Chelsea, 9:15 el Manchester City. Y en tenis, la cita es a partir de las 4. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en un partido de exhibición en Riad para abrir la temporada.
Gracias, Dani. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida i escolta que no guanyem graus, que estem pràcticament a 0 graus, boira alta, això sí, però sense veure el sol. 0 graus, si vols, menys 0,3. Per tant, fa fred, és així. Tot seguit està amb nosaltres el Cosme García. Abans anem a recordar aquesta previsió meteorològica. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel poc ennuvolat o clar, el vent és fluix variable i tenim temperatures sense canvis importants, excepte per l'ascens de les màximes de la depressió central, que serà localment notable. Es marcaran 16 graus a la Seu d'Urgell. Demà començarem el dia amb gelades, que en general seran febles, amb una mínima de 3 graus sota zero a Lleida. Esperem intervals de núvols mitjans i alts i al matí seran probables brumes i bancs de boira a punts del Ter Sud. El vent serà fluix variable i les màximes sense canvis al Pirineu i en descens a la resta marcaran 14 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Vielha i 8 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Va, que el Cosme s'està seient aquí a l'estudi. En 30 segons l'escoltem.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
COPE Lleida.
But he thinks he'd blow our minds.
Ja fa uns minuts que hem tingut el Cosme García aquí amb l'entrevista a Cosme Polita i m'ha dit, escolta, que després de la una t'he d'explicar més històries i crec que sé per on van els trets, perquè per les dates que som, vaja, crec que va per aquí, però vaja, que ens ho expliqui. Cosme, què tal?
Hola, torno a estar aquí per dir que no t'he comentat una cosa.
Clar, el tema de...
Que avui me'n vaig a dinar.
Avui te'n vas a dinar? Ah, vale.
Bicarbonat.
Ah, vale.
Un dinar de bicarbonat.
Jo ja fa dies que porto el bicarbonat a la butxaca.
Sal de frutes, que diu aquell.
Sí, senyor.
Sal de frutes.
Sí, senyor. Bueno, en les dates que estem, tu tens unes cites d'actor amb el tema dels pastorets, que fa no sé quants anys que ho fas.
Bueno, jo t'ho explico. Jo vaig començar a la ràdio fent una crònica de pastorets a Ràdio Cadena Espanyola, a Ràdio Tàrrega.
És veritat, és veritat.
Vaig començar, ho he explicat sempre,
això. Que ara amb el 50 aniversari ho has dit, sí, sí. Bueno, però fent d'actor de pastorets...
Sí, sí, des de que... Bueno, vaig començar fent de pastoret, i de pastoret ja vaig passar a alcalde Borrego.
Uh-huh.
I vaig fer de Carquinyoli alguna vegada, no? Però, bueno, la veritat és que quan arriben aquestes dates s'han de mantenir aquestes tradicions, no? A Lleida som tres companyies que estem fent els pastorets. Dissortadament, això sí que ho dic així, amb la boca grossa, estem fent la mateixa, no? Potser l'AM sempre feia Folch i Torres, Josep Maria Folch i Torres, que és els del Lloquet i el Romelló. Ara fan els de Lluís Millà, que són els que fèiem sempre a la parròquia del Carme. Però també el Talí en fa, i feia la del Miquel Pons, que és un lleidatà, i també havíem fet una altra versió. Però, bueno, tots fem els del Lluís Millà, el que passa que cada companyia ho fem d'una manera diferent. Els del Carme, que diem nosaltres, els del Toar, tenen el segell aquell de a veure què dirà avui l'alcalde Borrego, en què s'hi ficarà, ja està claríssim. Doncs em fico amb els polítics, és lògic, amb els de Madrid, amb els de Barcelona i amb els de Lleida. A vegades diu, s'enfaden. No, no, s'enfaden si no els nomenes.
Ja. Yeah.
Diu, apretes més que el Xavi Palau.
Escolta, de totes maneres, aquest tema dels pastorets, això és català, lleidatà...
No, és català, és català.
És català, eh?
Per exemple, la nostra versió és d'en Lluís Millà, que en aquell moment que no es podia, en temps de la dictadura, que no es podia dir res, doncs ell va dir, doncs mira, els dimonis parlen, Satan i Lucifer parlen en castellà, els pastorets que volen que neixen en Jesús parlen en català, i l'arcàngel Miguel fa allò de... Diu, gentuza vil, miserables gusanos, 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 són cucs. Ah, pues jo no en tinc perquè no menjo dol. Os voy a reducir a la nada, de nadant-se més que tu. Jugues amb el llenguatge,
de
no?
De totes maneres, tu ara fas de, ja fa anys, d'alcalde,
sí.
D'alcalde Borrego, però em consta que si haguessis de fer qualsevol altre paper, quasi, quasi te'l saps tots.
Me sé tota l'obra, no me l'he mirat mai, i fins i tot explico una anècdota. Amb l'AM, jo les havia ajudat a fer de control tècnic, de portar el so, i vam anar a Viella. I a Viella el paper de Lucifer ho feia el Pere Lloguero, que va ser tinent d'alcalde, que està traspassat. El seu fill també ho ha fet de dimoni, la seva filla l'Ares també havia fet d'Arcàngel Sant Miquel, la Mari Carmen havia fet d'Arcàngel Sant Miquel. Bueno, pues...
Quina Mari Carmen, la nostra?
No, no, aquella és la Salvador. El seu marit sí que havia fet, el Ricardo Rius sí que havia fet teatre, molt, moltíssim, i era molt bon actor. Bueno, pues llavors què va passar? Pues el Pere Lloguero era socialista i amb aquell consistori, no sé com va ser, pues el pare devia ser, jo què sé, de Convergència en aquell moment, i va dir, aquest és el dimoni dolent. Pues quan va saltar a buscar els pastorets, li va fer la traveta, va caure i li van trencar la tíbia al peroné.
Què dius?
La tíbia al peroné. Amunt demà s'havia de fer Lleida al Teatre Principal. I van dir, aquesta és la nostra. I aquell any feien la versió d'en Lluís Millà. I em va vindre a buscar el Miquel Lluís Sabater, el Salsigui, que va ser col·laborador d'aquesta casa, i el Fernando León em va dir, escolta, Cosme, voldries fer el paper?
Que ha vingut alguna vegada, o l'hem connectat per telèfon algun any?
Aquí.
El Sabater?
Sabater és mort.
Sí, però jo crec que els últims anys alguna vegada el vam connectar per telèfon.
Bueno, alguna vegada havíem connectat amb ells, també a l'Agustí Guas, que és el que fa la parella còmica amb mi, que és el que tenia els Panyeries Guas, que ara hi ha aquella botiga de colònies.
Sí, sí, sí.
Bueno, la veritat és que aquí ho han fet molt, el paper. Jo et puc dir, per exemple, anècdotes. Cada any invito amb un, me permet, el president que tenim actualment, el Jordi Vives, que ho coneixes, el del Arras de la Terra Ferma, doncs me permet portar un mediàtic. Havien tingut el Paco Cerdà, el Josep Maria Pelegrí quan era conseller, havien tingut a la Montse Parra, i com a nen Jesús...
La Montse Parra la vas convèncer, també?
3 o 4 anys va vindre la Montse Parra. Sí, disfrutava molt, perquè així em ficava amb ella. Sí.
La Montse Parra quan era regidora.
Era regidora de Cultura.
Sí, sí.
I després vaig aconseguir que va néixer el net de l'Àngel Ros, l'actual... Bueno, el que és fill del José Crespín.
Uh-huh.
I vaig dir, escolta, voldrà fer de nen Jesús? I va fer de nen Jesús. I va fer de nen Jesús. Per tant, aquest any, pues, l'he dit a la Begoña Iglesias.
Mira, vale.
De rebote,
i t'ha dit que sí.
De rebote presideix l'alcalde. Ve l'alcalde de Lleida a la parròquia del Carme demà a veure els pastorets.
Vale, anem a posar a mordre el tema d'agenda, perquè quantes representacions feu aquests dies?
Nosaltres, com a Toar, la fem demà a la parròquia del Carme, la típica i tradicional, però no es fa als baixos del Carme, ho fem ja al presbiteri. És a dir, els actes sacramentals sempre es feien a les esglésies. Mm-hmm. La Passió va començar a servir a l'església, després van al Teatre de la Passió, quan Don Manuel Fraga... Mira, això ho explico molt ràpidament. Los de Cervera era molt amic la dona de Joan Salat, que és un dels alcaldes més longevos que havia, era molt amiga de la dona de Manuel Fraga. Li va dir, oye, que queremos un teatro. Oh, no. I van anar cap allà, oiga, que queremos un teatro. Escolte, oh, ustedes no tienen el teatro, ustedes, yo soy de turismo. Bueno, se van anar enfadats, van tornar una altra vegada, i va dir, ustedes son los que querían un parador. No, no queremos... Ustedes quieren un parador, pero necesitan un teatro para 1.800 personas. Era molt viu, aquell home, no? I aquests tenen un teatre servent per això. Bueno, doncs aquí a Lleida la representació la fem el dia 28, demà, al presbiteri de la parròquia del Carme. Mm-hmm. Participem els 13 actors bàsics, més a més les comparses que diem nosaltres de dimoniets i pastorets. Això serà a les 6 de la tarda, l'entrada és gratuïta. Eh? A les 6 de la tarda, la parròquia del Carme.
A les 6, eh? Fins que completa l'aforament.
Bueno, no ho completem mai, perquè bueno, això de fer-ho en una església...
Bé, aneu un pelet abans, sisplau.
A les 6 i mitja és bona hora, perquè obrien la porta i podem vindre i ho passaran molt bé, no? La gent espera a veure en quin ficaré aquest any, no?
Escolta, jo veig que això ve de tradició.
El pèl, si et portes malament, te caurà el pèl com el meu compa, amb tu. Si parlo del pèl, doncs m'hi ficaré. Sí. Abans de... Cuidado.
Per això em pitaven les orelles l'any passat.
L'any passat sí, però fa uns anys de cuidado, que viene Federico Jiménez Los Santos. Llavors, clar, la gent, tots els perverats allí, no? Bueno, llavors...
Escolta, espera.
Dia 28.
Demà a les 6.
Sí.
Al Carme.
Això mateix. I passat demà, vam iniciar l'any passat...
Passat demà és divendres.
Divendres. El 28, demà, és els innocents.
Sí, és veritat, però bueno, ho faran. Sí, sí. No, perquè avui no ho és encara, per tant ho diem. I divendres en quina hora i a on?
A la Bordeta. Vam començar un periple l'any passat, que van començar per Balàfia, que no hi cabia la gent, al seu local social, tu has estat allà. Ja.
Sí.
Pues allò, entraven i sortien, no hi cabia la gent. I van començar a fer els barris per interactuar. Què vol dir això? Així com a la parròquia del Carme, ja l'any que veu al següent ja tindrem un grup que ens podrà substituir totalment o repartirem la meitat de funcions cadascun, doncs aquí fem participar els nens del barri que interactuen a nosaltres. És a dir, les fem fer de pastorets o dimonia, les portem els vestits i ja participen a nosaltres. Mm-hmm. Llavors això està molt bé. Allí no ho han pogut fer al pavelló perquè és grandiós allò, el muntatge es costaria el que no tenim. Llavors ho fem en un local que caben 100 persones a cada sessió, una a les 4 de la tarda i una altra a les 7 de la tarda.
Vale.
S'ha de demanar invitació.
A les 4 i a les 7. Sí, i tu surts a les 2?
Jo em portaré 3, allò.
Sí.
Sí, sí. Per això et vull dir que quan tinguem l'altre grup, doncs un farà una i l'altre farà l'altra, no? Bé. Que és el bo, això, no? El Tenorios, si van fer dos Tenorios i dos Mejías. Uh-huh. Perquè uns quan era jove i l'altre quan se va fer més gran. Llavors havia dos actors. Està molt bé, això. Això és en quant a pastorets, no? I jo crec que és una versió que està molt bé, la del Lluís Millà, que pot jugar molt amb el llenguatge, no? I ja està.
Molt bé.
I llavors això és
per cert, a la Bordeta també és entrada gratuïta?
És gratuïta, però cal picar. Al barri de la Bordeta piqueu. Associació de Vins de la Bordeta. Llavors la senyora Carme Guerrero pues, us guardarà una entrada. Són 100 entrades i 100 entrades. Allí hi ha 200 persones.
Però no, perquè allí sí que l'aforament és limitat.
És limitat. El Carme no, que caben 300 persones, clar. Si volem.
Bueno. Doncs és una d'aquelles tradicions que val la pena. De totes maneres, aquests pastorets no és per nens molt petits, eh?
Bueno, això està inspirat en els hermanos Tonetti.
Però tal com ho feu, aviam, això ha de ser ja...
Són pastorets per portar nens...
De 10-12 anys cap amunt, eh?
Bueno, sí, ojo, que si són petitets tenen por al dimoni, no?
Bueno... Sí. Clar, jo és que hi és per llavors, això, clar, el dimoni.
Les cantarelles, n'hi havia una que diu a l'infern hi ha unes calderes que s'hi poden coure bous i caben 100 quarteres de mongetes i cigrons. La llenya que els alimenta, sabeu quina llenya és? La llengua dels renegaires que tots van cap a l'infern. Uh-huh. Llavors, ja, me ficaré... Clar, cada any me fico amb la Unió Esportiva Lleida, ara m'han liat.
Ah.
Clar, com me fico ja amb el Lleida, ara que va tan bé?
Claro, ara no.
Ara em ficaré amb el Barça.
Això, sí ara ja t'hi pots posar bé.
Ara m'hi fico amb el Barça.
Ja t'hi pots posar bé, i tant. Cosme, això són mantenir tradicions, com bé deies. A més, heu començat fa uns anys una feina interna de regeneració d'actors i actrius, que suposo que costa, però que s'ha de fer si no es vol perdre la tradició. És a dir, s'ha de buscar relleu generacional com sigui.
Sí, ho han fet. I de fet, sempre, quan hi ha textes, m'he deixat un.
Ah.
El David Velasco.
Ah, val.
Vam tindre una baixa d'aquelles que es produeixen en 24 hores, que això passa, eh? I necessitaven que fes un de Llaurea. I el David Velasco, el nostre director, i a més...
Ja s'ho sabia, o no? O s'ho va haver d'aprendre.
L'havia fet una vegada o dos, i... a la nit li van donar el paper, o al matí li van donar el paper, i va fer un brillantíssim paper als pares franciscans, als Florets.
Molt bé.
Ell sempre se'n recordarà. A més, ho va fer molt bé, eh? Ja saps que té aquella veu que té, i bueno, home, enganxava. La veritat és que enganxava. No es va sobtar a tots els actors que estàvem allà.
Doncs...
aquest any ja hi ha incorporacions d'aquests xavals joves, clar, que són fills i nets dels que feien el paper, que ja se van incorporar.
Això és molt maco, eh? La veritat és necessari i, a més, és molt maco. Doncs els Pastorets d'aquest 2023, que també arriben a la cita, demà a les 6 de la tarda al Carme, arribeu una mica abans, no es necessita entrada ni avisar ni res, i divendres a les 4 i a les 7 a la Bordeta, al local social, però heu de demanar entrada. És gratuïta, però l'heu de demanar a l'Associació de Veïns de la Bordeta.
Sí, sí, a més, benvingut, ja que ho passareu bé, a més ja dic que a la Begoña Iglesias, que l'hem invitat com a regidora... Que
escolta,
no li,
la Begoña Iglesias fa les 3?
No, només ho permetem al Carme, perquè l'altre seria una mica en col·laboració, vale, a la paeria, i llavors diria, mira, aquestos ho fan perquè l'han comprat a l'altre. No. Jo invito el que crec que tinc que invitar en, vale, aquell moment, i una roseta, me fa falta una roseta, i vine. Pues,
doncs, Cosme, si no hi ha algun contratemps, no ens tornem a escoltar fins l'any que ve.
Sí, només te voldria dir una cosa i un complement. El dia 30 hi ha una cosa important, i és que des de fa uns anys s'ha recuperat el pessebre vivent a la parròquia de Sant Joan. I són 10 escenes que les protagonitzen els diferents emigrants de la nostra ciutat de Lleida. Els romanesos catòlics, estan els ucranians, estan els hondurenys, i fem 10 escenes. Això mossèn Xavier Navarro ha sigut l'impulsor conjuntament el que feia mossèn Joan Ramon Esquerra i mossèn Jaume Pons i mossèn Joan Mora en el seu moment, i aquest, bueno, doncs aquest pessebre té 10 escenes que comença amb el bateig que fa Sant Joan i acaba amb el naixement. Per tant, són 10 escenes que es podran veure, se treuen tots els bancs, i llavors doncs, vas passejant des del bateig i vas donant toms fins que arribes al final, que és el pessebre.
Molt.
És molt bonic. I només se farà de 6 a 7 i mitja de la tarda, a 7:45, amb una única funció. És a dir, el dissabte, si no ho recordo malament, és dia 30,
sí,
doncs el dia 30 a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Joan, l'entrada és gratuïta. Ara, ficarem una guardiola perquè col·laborem, bueno, una mica, perquè sí, tot té despeses.
Evidentment.
Que la gent s'arrasca la butxaca, perquè hi ha gent que fica la mà a la butxaca i sembla que se l'ha enganxat,
sí,
no?
Sí.
O sigui, no costa, això de que és de gratis.
Heu de posar una maquineta per fer bizum, però això, que jo no porto mai res a sobre.
El Carme,
per exemple.
El Carme ja existeix, que pots pagar amb targeta.
Per això.
No, hi ha una altra cosa. Si vas a veure els pessebres que hi ha al peu del Romeu, allí tenim unes guardioles. Hi ha gent que se tira mitja hora i quan marxa dius, escolta, que és que no porto suelto, que alguns sou, pues descanvia.
Jo no porto suelto, no porto... ni suelto ni no suelto, no porto diner.
Sempre es porten lligats, no sé com s'ho fa.
No, és que no, ni el porto. Bueno, Cosme, escolta, que tinguis bona entrada del 2024, la setmana vinent ja saps que no tenim programació local a Lleida, per tant et dono festa, i després dels Reis, doncs tornem al 2024, seguim, de fet, amb la temporada radiofònica 2023-2024, amb les entrevistes cosmopolites els dimecres.
I que la gent no me pari per carrer i la demani, perquè, clar, jo dic, no és la que vulgueu, és la que vulgui. Bueno, t'ha agradat l'entrevista d'avui,
sí,
eh?
Home, sí.
La Merche és la Merche, eh?
Sí, i tant.
Geni i figura, eh?
Cosme, una abraçada.
Bon any nou i surt a veure l'home dels nassos. 365 sí. Nassos que porta, que jo m'he pitjat, sí. I surt pel carrer, hi ha un cap gros, i està xulo.
Sí, molts. Va, que fem una pausa, 15 segons, perquè parlem de noves tecnologies.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
I ja és el moment en el que parlarem de noves tecnologies. Ho fem a l'InfoCope Lleida per darrera vegada aquest any 2023. Ara sí que ja ha arribat el darrer programa del 2023, no de la temporada, perquè ja saps que nosaltres funcionem com un curs escolar, per entendre'ns. Per tant, la nostra temporada acabarà l'estiu, el juliol, però sí, l'any sí que ha acabat. Ja hem passat Nadal, ja hem passat Sant Esteve, i és un bon moment, igual que en els propers dies, que ven alguns dies festius, que puguis recuperar aquesta informació tan valuosa que et donem a l'InfoCope Lleida cada dimecres, de les noves tecnologies, que les coses van molt ràpides. Com ho pots fer? Doncs mira, a infocopelleida.com, a través de les xarxes socials, i escoltar-nos a través del podcast. I així recuperes programes antics. Escolta, què van dir la setmana passada? O el dia que van parlar d'aquestes millores a WhatsApp, que ara m'han arribat a mi i no sé on he d'apretar? Doncs nosaltres t'ho expliquem i pots tornar-ho a escoltar sempre que vulguis a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyat aquí als estudis, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Avui sembla dilluns, eh?
Avui sembla... Sí, és un dimecres-dilluns totalment. Veig que vas arrossegant el refredat, encara.
Bueno, es fa fred, fa fred.
Clar.
Fa fred.
David Casero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Oye, ya feliz Navidad, feliz año, feliz de todo.
Feliz
hoy es lunes domingo ya.
Sí, hombre. Hombre, domingo.
El lunes domingo ya. Si ya está después de Reyes, ¿ya qué vamos a hacer? A jugar con los juguetitos, familia, fueguecitos.
Bueno, de momento ha pasado Navidad. Nos falta fin de año, los Reyes.
Bueno, por eso te digo. Ya todo, ahora todos los días es domingo. ¿Se acordáis cuando la pandemia que todos los días eran lunes? Pues a partir de ahora, todos los días son domingo.
Qué bonito es tener 8, 9, 10 años.
Es una pasada. O tener niños de esa edad en casa.
También, ¿eh?
Porque yo lo disfruto exactamente igual.
Eso lo comparto, és així, eh? Ja sabeu que la primera setmana de l'any no tenim programació local, amb el qual avui és el darrer programa del 2023 i ja no tornarem, Jaume, fins després de Reis, eh?
Bé, ¿ves? No todos los días son domingos.
Molt bé, molt bé. Va, de què parlem avui?
Vinga, va, darrera setmana de l'any, i quina millor per fer balanç de quines apps han set les més utilitzades per als espanyols? ¿Quiénes son las aplicaciones que más hemos utilizado aquí en 2023?
A ver si tenemos
con los ojos cerrados, seguro que la primera la acierto.
Pues venga, en parlarem todo plegat.
Bueno, hay una disputa grande ahí, ¿eh? Entre alguna de inteligencia artificial o de comunicación,
que los expertos no lo cuenten.
Vale.
Venga, y después farem la tertulia freak y parlarem del 2024 que prohibirán els mòbils a les aules de primària. Xiaomi es vol diferenciar amb aquestes novetats amb la seva capa hiperós. Les contrasenyes més usades aquest 2023, també.
Esta també les podem acertar, Per desgràcia.
I després mirarem de a veure si avui si ja finalment tenim temps i comentar l'entrada en vigor de l'aplicatiu de que no, la notícia de la setmana passada que ens han deixat per enquesta de que totes teníem de tenir l'edat al mòbil per les aplicacions, a veure si avui ho comentem. Vale, i com podeu veure també en tenim i tots preparats per la tertúlia friki per començar un moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, pues fijaros, hoy vamos a retrasar el reloj 39 años, nos vamos a ir hasta el 84, donde el 27 de diciembre de 1984, Charles Communication Club dio un paso audaz al presentar el primer Congreso Mundial de Hackers. Ajá. ¿No vamos a hablar de contraseñas? Mira. Bueno, pues imaginaros...
¿El 84 hackers?
Sí. Imaginaros, ¿no? Un lugar donde todas las mentes más brillantes del mundo de la informática se reúnen para intercambiar conocimientos, ideas y explorar los límites de la tecnología. Ese fue el primer Congreso Mundial de Hackers, donde en el contexto del término hacker aún no tenía en aquella época las connotaciones negativas. Es decir, hoy día un hacker es un malo, es un dolén, ¿no? Oiga, no, que un hacker al final es aquel que juega contra los sistemas a intentar que sean lo más seguros posibles, muchos de ellos. Es decir,
a buscar vulnerabilidad.
Bueno, exacto, no solo se rompen por romperlos y por hacer el mal, no, sino también...
Se ha pervertido un poco también el término.
Claro, claro, sino también para hacer el bien. En este congreso, fijaros que se discutieron temas que han definido el mundo digital en el que vivimos hoy día, ¿no? Desde la ética del hacker hasta la ciberseguridad. La ciberseguridad nace precisamente de contratar a todas aquellas personas que eran capaces de entrar en nuestro sistema. Había muchos juegos por muchas multinacionales para todos los programadores de a ver quién se lo salta, porque el primero que se lo salto le hago un contrato en esta empresa por un valor muy grande, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta carrera es la que hizo el camino de la evolución de la tecnología y sobre todo de la conciencia de la seguridad informática, cosa que llevamos una decena de años hablando aquí en el programa, ¿no? Hay que protegerse, la seguridad. Bueno, pues así concluimos, la verdad, que no la efeméride tecnológica que hoy, sino la última efeméride del año, ¿no? Con un emocionante viaje al pasado, en el cual, bueno, pues espero que a partir de 2024 el término hacker sea como el de 1984. Mentes brillantes que desarrollan por y para el bien de la tecnología.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1984 amb tot un referent històric com l'efemèride i aquest termini de hacker, vull dir que al final aquí quan diem hacker estem parlant d'una cosa dolenta i no són dolents, ara tenim de dir hackers.
O no lo eran.
N'hi ha de bons i n'hi ha de dolents.
Antes no lo eran i ara tampoc lo tenen que ser.
Doncs ja sabeu que si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis tequis estem a l'antena i ara toca l'entrevista. I això sí, som-hi, va, perquè hoy con nosotros y para finalizar el año hemos considerado comentar el estudio de las apps más usadas por los españoles en este 2023. Y para esto tenemos con nosotros a Isabel García, Senior Data Analyst de SmartMe. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel.
Hola, muy buenos días.
Y bienvenida aquí a Cope Lleida. Primero de todo, antes de desgranar app a app, explícanos cómo habéis realizado este estudio y en cuánto tiempo.
Pues mira, nosotros tenemos una aplicación que está en los teléfonos móviles de una muestra representativa de la población española, que ellos dan una serie de permisos para que podamos ver qué aplicaciones se utilizan, ¿no? Qué aplicaciones utilizan en el teléfono móvil, todo bajo consentimiento, y de esta manera, pues con un proceso de Big Data, nosotros vemos qué aplicaciones utilizan estos usuarios y podemos dar el dato a la total población española.
Uh-huh. El ranking lo dice muy claro, el número uno, WhatsApp.
A ver si hay sorpresa.
Sí, creo que no es sorpresa para nadie el número uno.
Es que en Europa y en España WhatsApp ya casi, y si viniera integrado en todos los teléfonos lo consideraríamos normal, porque casi de facto es la manera de utilizar la mensajería instantánea, ¿verdad?
Sí, es algo que ha cambiado un poco con el tiempo, pero desde que apareció WhatsApp ya se situó como la aplicación más utilizada y es, digamos, el baremo para saber cómo, ya no sirve como para saber cómo digital eres, pero sí que estás en el mundo, en España o en Europa, porque es claramente la aplicación que más se utiliza.
Yo creo que va a empezar a enviar SMS en el 2024, sí. Solo por molestar. Pero no lo has leído el mensaje, no es solo por molestar. Digo, a mí me encanta, Isabel, la segunda. La segunda es como, bueno, en Latinoamérica ya sabemos que es la universidad más grande latinoamericana, ¿no? Pero ¿podríamos considerar que la segunda ya es como la universidad de la vida?
Sí, para mí sí, la verdad. Yo creo que puede ser una de las que llame la atención, pero en España se utiliza muchísimo YouTube. Es una de las aplicaciones que utiliza prácticamente todo el mundo, ya sea para ver vídeos graciosos, para aprender a hacer algo o para cualquier necesidad. Es casi el Google de los vídeos.
Bueno, es que hay tanto contenido en YouTube, pero tanto que no lo imaginamos. Pero es que la tendencia es que la gente ya no va tanto a Google a buscar, sino al buscador de YouTube para hacer búsquedas.
Sí, claro, bueno, mirar los medios, ¿no? Los medios privados televisivos incluso lo han utilizado como medio para tener un mogollón de seguidores que realmente no pagan por ver ese programa, pero sí ver ese minuto y medio estrella del programa que es producido por ellos. Digo, y la tercera me ha encantado.
Bueno, la tercera es una sorpresa, porque...
Bueno, ya estamos.
Es una sorpresa, digo, porque siempre se dice que está muerta.
Efectivamente, pero yo, como soy viejoven, yo, claro, soy viejoven y con la tecnología, ¿no? Y mi hija me dice, ¿qué es eso del Facebook donde está la abuela y las tietas? Pero, ojo, ¿no, Isabel? Facebook sigue manteniéndose ahí como la tercera app más utilizada.
Con el 91,3%.
Sí, suele ser la que más llama la atención porque se dice que ya no se usa o se tiene esa creencia, pero la realidad es que todavía muchísima gente utiliza Facebook. Sí que es verdad que es algo generacional, si te vas a grupos de edad más jóvenes lo utilizan menos, pero se sigue utilizando mucho en España Facebook, ya sea para entrar a usarlo de calendario de cumpleaños o cualquier cosa, no significa que lo uses como una red social activa, pero sí que se utiliza muchísimo en España y sigue estando, ya lo veis, número 3 de las más utilizadas este año.
También a tener en cuenta que el segmento mayor de la población, el segmento más adulto, han entrado también a los smartphones.
Sí.
Claro.
Bueno, yo siempre lo he comparado con lo mismo. Yo, cuando hablamos de Facebook, digo, ¿os acordáis para los que tenemos una edad en casa de ver la revista Pronto? ¿eh? Y el Semana y estas cosas, pues yo creo que mi madre, mis tías y compañía es el Pronto y el Semana de aquella época, porque ya no están estas revistas en casa. Pero Facebook, y es más, cosa que le digo a los jovencitos, ¿no? Como a mis hijas, que digo, perdona, tú usas Facebook aunque no lo creas. Me dicen, no. Digo, ¿no has entrado en esta marca y has mirado los productos? Y pues eso está en el marketplace de Facebook. Hija mía, porque bueno, realmente, claro, aunque Facebook te lo, mucho aunque más, te lo enseñe, claro, en Instagram,
eso es verdad,
que es muy guay, pero está en Facebook, eso estás, es verdad, dando
tráfico. Y después también están todas las empresas que lo utilizan también como canal de comunicación.
Bueno, es que Meta Business, realmente para poder hacer publicidad en Instagram tienes que tener un Meta Business en Facebook, si no, no, no.
Bueno, es que es todo el ecosistema. Isabel, vamos a cerrar el top 5, que son las que llegan hasta el 75% de penetración en los móviles, que creo que son las más importantes. A partir de ahí hay un bajón, ¿eh? Estamos con WhatsApp la primera, YouTube la segunda, Facebook la tercera, ¿y la cuarta?
La cuarta, Gmail, que es el principal correo, el que utilizamos la mayoría o el que se usa mayoritariamente, que es el de Google. Yo creo que mucha gente no es consciente de que con la desaparición del papel aumenta el uso de Gmail, porque sí, todo lo que no te dan en papel te lo mandan al correo.
Claro.
Entonces, entre temas de trabajo y temas personales, para casi todo, porque en cualquier sitio tienes que tener una cuenta y al registrarte usar el correo, pues esto hace que muchísima gente use Gmail también.
Un 85% tiene de penetración Gmail, y la quinta es otra red social del
señor Zuckerberg también.
De Meta también, ¿no?
Instagram.
Sí, Instagram, eso es. Instagram es la quinta, la que cierra este top 5. Sigue creciendo, o sea, parece que Instagram se estanca, pero no, cada año aumenta muchísimo su uso y ya está muy cerca de alcanzar a ese top 3 que se usa en más del 90% de la población, sí. Todavía le queda un poquito, pero tiene margen de mejora aún.
Decía antes lo de las top 5, las 5 primeras, porque Instagram, que es la quinta, tiene una penetración del 75%, y a partir de la sexta ya nos vamos a cifras del 50%, ya es la mitad de los móviles tienen estas aplicaciones, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Jaume, en la sexta posición,
TikTok, mi favorita.
¿Tú la usas?
Mi favorita.
Es su caja tonta. Es su caja tonta. Sí, sustituido la tele por TikTok. A la 1 de la, ¿sí?, madrugada te empieza a enviar mensajes por WhatsApp con enlaces de TikTok y ¿te quieres poner a ver una serie?
Isabel, en vuestro estudio tenéis... ¿habéis recogido también datos de las edades o no?
Sí, sí, también. O sea, no tengo el dato delante de las edades, pero esto... Nosotros lo vemos con los datos sociodemos, vale, por comunidades, por edad, por género.
Vale.
No, pero fijaros que es igual la edad.
¿Y qué tiene TikTok que engancha tanto?
Pues eso, el diseño.
TikTok tiene un algoritmo muy bien creado que te enseña todo el rato lo que tú quieres ver. Y cuando intenta salir, te muestra algo que está seguro de que quieres ver para que te quede.
Exacto. ¿Te gusta la gamba? Pues te va a saltar de gambas.
Cuando detecta,
te va a saltar de chupar cabezas.
Cuando detecta que dices, ya este es el último vídeo que voy a ver, el que te salta después...
Es mejor. Claro. Otro verás. ¿Dónde encontrarás una programación en la tele que te hagan eso?
No, claro, interactivamente imposible. Millones de generadores de contenidos.
Claro, es que es...
Bueno, de todas formas, a mí me encanta, Isabel, que saquéis este reflejo de la sociedad, ¿no? Donde todos son redes sociales, postureo, en la séptima empezamos sí, con las compras como Amazon y AliExpress, luego con Wallapop, con Shein, a la 12 ya nos vamos con Spotify, un poquito de música y cultura para mí, pero es que me encanta porque entre las 20 primeras nos tenemos que ir hasta la número 17 para ver la primera aplicación bancaria. Sí. CaixaBank, es decir, es igual si tiene pasta o no, pero lo bueno es poder escuchar música y eso sí, que se me vean y poder usar las redes sociales, es genial, ¿eh?
Sí, como dices, es un reflejo de la sociedad. Al final lo que más utiliza todo el mundo son las redes sociales, apps de compras y para entretenimiento, cultura, y luego pues se quedan un poco por detrás, aunque tiene bastante mérito entrar a este top 20 también, estas dos aplicaciones bancarias como Caixa y BBVA, que están 17 y 18, muy cerca. Y al final, bueno, pues es que el mundo de la banca está muy digitalizado, es de los sectores más digitalizados, pero todavía no hay un porcentaje tan alto de la población que las utilice. Además, está más repartido, hay más aplicaciones. No tienes todas las apps de los bancos, tienes la del tuyo normalmente. Entonces, claro, como está más repartido, es más difícil que estén más arriba.
Fíjate que lo del comercio electrónico está todo aquí agrupado. Lo decía David, Amazon, AliExpress, Wallapop, Shein, que también es de compras, Carrefour, Lidl Plus. Hay aquí 6 de 20 que son de compras, y que casi me atrevería a decir también que el volumen de comercio electrónico también tienen estas 6 un tanto por ciento altísimo, ¿eh?
Sí, por supuesto, y además también venido por las primeras, ¿no? Por las redes sociales.
Sí, bueno, claro, claro.
Más ni se invierten.
Sí, sí.
Otra a destacar, Twitter.
Bueno, Twitter, X.
Llámale X.
¿Quién le llama X ahora?
Bueno, pues se llama X. X.
Bueno, el correo que nos envían pone X, antiguamente Twitter, ¿no?
Sí.
Bueno, porque estamos en un periodo de transición, aún se especifica que antes era Twitter, en un año se llamará X y punto.
X, si no, en la 14, antiguamente debía estar mucho más arriba, ¿no?
Sí, bueno, realmente la penetración como tal de Twitter ha estado parecida, así que la hemos llegado a ver en torno al 40 en otros años. Pero ya de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que salió TikTok, ha ido cayendo muchísimo. Se va quedando, para los que somos nostálgicos de Twitter, que nos gusta mucho, pero no, digamos que tiene un sesgo bastante grande de Twitter como tal, y se queda para los que la usan mucho.
Y el vídeo a demanda, Jaume, al final, después de todas las polémicas, todas las subidas de precio, todas las historias, Netflix sigue siendo el rey. Es la primera aplicación de vídeo a demanda. En la posición 19...
Y la segunda Prime.
Bueno, por el efecto de Amazon, yo creo, ¿eh? Pero vamos.
Sí, sí, lo de Prime Video es muy el efecto Amazon, porque realmente lo que haces es pagar el Prime, y como viene incluido, pues de vez en cuando entras a ver qué encuentras. Pero lo de Netflix, bueno, pues es completamente imbatible a nivel de penetración. Estamos hablando de que casi un cuarto de la población española utiliza la app de Netflix. Que ya es un montón, porque no estamos hablando de usarla en la televisión, claro, sino en el móvil. Que eso sí que es algo mucho más de las generaciones más jóvenes, que ya ni contemplan ver la Netflix en la tele, se lo ven en el móvil. Y sé, claro, que, por ejemplo, ya para mi generación, que tengo 30, a mí, yo la veo en la tele, no se me ocurre verlo en el móvil, pero sí que se utiliza muchísimo. Y tiene cifras muy, bueno, importantes.
No, yo también lo veo en la tele, porque en el móvil igual no lo vería, que también sería un problema, ¿eh?
Cuando estamos cerca de los 50 nos pasa lo mismo, pero es por distancia.
Oye,
de brazos.
Y la tele en casa bien grande, ¿eh?
Porque siempre 86 pulgadas y sin gafas para verla.
Y Isabel García, Data Senior de Analyst SmartMe, muchas gracias para compartir este estudio con nosotros, y este final de año, y que tengas muy feliz año.
Muchas gracias, igualmente, por vosotros.
Gracias, Isabel. ¿Os ha sorprendido, os ha sorpreso alguna d'aquestes, on està o que aparegui? ¿On trobeu a faltar alguna? Bueno, trobar a faltar és difícil, perquè si no la veus... Pero yo el tema de Facebook, allò de no, que Facebook no lo usa nadie. Escolta, hasta el 91,3% de mòbils, és altíssim. És més, per això deia lo del top 5, que estan fins al 75% de mòbils. Després ja baixem a la meitat, al 50%.
Telegram, a mi em sorprèn Telegram, que està al número 8.
Però hi ha molta gent que Telegram el té instal·lat i no el fan anar.
Perquè sí, per això
dic... Quan arriben aquelles rabietes cada dos mesos...
Jo ja no el tinc instal·lat.
Però fixa't, quan arriben aquelles rabietes de cada dos mesos, WhatsApp, que surten aquestes fake news, ara te va a cobrar WhatsApp, o WhatsApp t'espia, pots comptar, igual que Telegram o qualsevol altra, la gent se l'instal·la. Se l'instal·la i, ui, sí que hi ha gent que té Telegram, però quan s'han de tornar a comunicar, però no ho fan, per WhatsApp.
A mí, fijaros, como no nos has, me sorprende Facebook, pero ya no es que me sorprenda, sino que precisamente es algo que abogo por ello, pero me ha sorprendido muchísimo más Gmail. Hace escasamente un mes y medio, que decíamos que más de 30 millones de cuentas en nivel mundial iban a ser dadas de baja.
Pues que hay gente que tiene 50 cuentas.
Correcto. Bueno, y porque te hace falta, porque una cosa es la penetración de estar instalada, porque como bien decimos, si es que hace falta una cuenta de Gmail para poner en marcha marcha cualquier teléfono Android, si no, no se enciende directamente, claro. No funciona. Pero de ahí al uso, porque aquí estamos hablando del uso, de claro, y usar Gmail para todos los correos electrónicos cuando, ojo, a partir de una edad, pues si das ese Gmail, recibes las notificaciones de los bancos, de tu propio ayuntamiento, comunidad autónoma, del médico, de seguros, es decir, hay una vida de información allí muy, muy importante que está en las manos de Google, de Gmail.
El que es impressionant és que el 52% de mòbils tingui instal·lat Amazon. Això vol dir que el 52% de persones que està dins d'aquest estudi compren a Amazon. La meitat, és difícil trobar que la meitat de persones vagin a un supermercat concret. Per tant, el 52%...
Tot el sector jove, doncs, és sector de compra online.
52%. Vinga, i Netflix segueix allí, jo us dic sempre. Netflix van ser els primers i quan tu parles de videodemanda és Netflix.
Correcte, el que pegue per primera vegada pegue dues vegades.
I fixa't que Netflix segueix arrossegant aquesta fama de és que no hi ha nada, tot el que hi ha és basura, bla, bla,
sí,
bla, bla.
Sí, però és la plataforma és per excel·lència, sí. Correcte. Vinga, va, som-hi, que...
Per cert, Jaume, tu del top 5 les tens totes instal·lades al mòbil?
Doncs sí.
WhatsApp, YouTube, Facebook... Jo Gmail no la tinc instal·lada.
A veure, jo el YouTube no la tinc instal·lada com a YouTube.
No?
Jo no, perquè em vaig a la web i utilitzo el YouTube i tal, però... Sí.
Sí, jo lo tengo y lo utilizo.
Jo todas menos Gmail, mira.
Bastantes tutoriales de música y demás... Y, bueno,
es tremendo lo de YouTube. Tú puedes entrar... Y hay gente que está haciendo contenido de mucha calidad... Y después ya un mundo de basura, YouTube, pero ya cosas muy bien fetes.
Bueno, me acuerdo hace, ¿cuánto? 4 o 5 años que compramos el patinete.
Sí.
Y la primera vez que tuve que cambiar la rueda y tal, digo, Jaume dice, te va a costar, toma, te envío el enlace del mejor vídeo en YouTube que he encontrado de cómo desmontar la rueda, cambiar la cámara y volver a montarla, ¿no?
Sí, los tutoriales son brutales.
Y paso a paso, poniéndolo a velocidad un poquito más lenta para ver bien dónde pone el destornillador, cómo hace.
Un cast de aquest 2023.
¿Estem a la tertulia? No, encara. Estem acabant l'entrevista, no?
És veritat, però bueno, és igual.
Un cas que aquest 2023 se'm va espatllar la nevera. Vaig agafar un vídeo a YouTube i la vaig arreglar.
La vas arreglar? Bueno, perquè...
Vaig comprar el sensor, que era un fusible termoelèctric, tèrmic, i pam, pam, ja està. Bé. Però com se va traure tal, te la buscava, Déu-n'hi-do. Vinga, va, som-hi, va, entrem perquè els titulars havia dit que parlaríem de coses.
Espera, què anem a fer ara?
La tertúlia freak.
Vinga, va, és que faltava l'entrada, Ricard, carai, faltava l'entrada aquí, ens animem. I que, clar, com que estem de festa ja pràcticament, final d'any, doncs el 2024 es prohibiran els mòbils a les aules de primària.
Els ha costat d'entendre que el mòbil és un problema, però és que estem parlant de primària. És que estem parlant de primària, és que estem parlant de com a molt fins a 11 anys. Claro. És que...
11 anys, primària?
Claro,
pregunto,
amb 12 és primer d'ESO.
Exacto, ja és secundària, no? I el tema és que tiene que llegar...
11 anys els de 6, però...
Donde tiene que llegar es a la secundària, donde además, bueno, pues mi hija pequeña que ya está en secundaria, cuando estaba escribiendo la parte del guión y veía esta noticia, me decía, papá, si en el cole ya está prohibido, y en más, en el instituto también está prohibido.
Però i per què està prohibit?
Perquè per van el propi institut.
Sí, però van tenir tants problemes. Es van adonar que generava tant problema que van dir, escolta, prou, es prohibeix. I la vida ha seguido igual.
Claro.
Els meus fills, per exemple, no tenen mòbil i estan a secundària i escolta, sobreviuen. No passa res.
No passa nada.
Són els únics de la classe, però no passa absolutament res. Ara, el de primària em sembla un problema de pares, més que de nens.
Yo lo he dicho muchas veces. Es decir, yo no hace falta que haga el trabajo con mi hija de 12 años, porque ya la de 18 le dice, no te hace falta móvil, de verdad,
claro,
o sea, no dependas de eso. O sea,
y seguramente
se lo dice
su
hermana mayor,
pero se la escucha más
que a ti. Padres, seguro.
Se la escucha más que a ti.
Claro, pero ya se lo dice su hermana mayor, ¿no? Dos nativas digitales, la cual una ya con mayoría de edad, la otra entrando en secundaria, y va, hombre, me vendría bien el móvil para esto. No te hace falta. Es que no te hace falta depender de eso.
Estareu d'acord amb mi que la problemàtica de mòbils a primària és dels pares.
Sí,
clar. Un nen de 8 o 9 anys...
I diria que a secundària també.
Sí, també, però bueno, ja tenen 14, 15, però a primària, bueno...
Vinga, va, som-hi.
S'ho estan plantejant.
Vinga, continuem, perquè...
Espera. Sí. Espera, que arrel d'això i de les edats, el tema de les xarxes socials i que comencin a fer de veritat aquest control de que tens l'edat que has de tenir... que ja la trobo molt baixa, però bueno, que has de tenir per poder-te registrar en una xarxa social.
Correcte. Al mitjans del 2024 entrarà en vigor l'aplicatiu que confirmarà la nostra edat que tenim, verificarà que realment tenim l'edat que diem, vale? Perquè quan tu diguis a l'Instagram, escolta, tinc 14 anys, pues que realment certifiquis que tens 14 anys.
Clar, tot això deien és que s'hauria de fer una targeta de crèdit. Escolta, això es pot fer amb el DNI? El DNI i la data de naixement?
Sí, bueno, pero es que el DNI no es obligatorio hasta cierta edad, con lo cual puede ser que no tengas DNI para poder hacer esa comprobación. Si no, tendrá que hacerla el pater, bueno, o tutor, ver, padre, madre o tutor.
Para entrar en primària necesitas el DNI, crec. Per tant, ja has de tenir 12 anys. I de redes socials de menos de 12 és que no n'hi hauria d'haver ni una.
Amb el DNI és clau. Després també diuen que si no tens amb el DNI, que aquest aplicatiu analitzarà el comportament que tu tens i vaja el comportament i l'ús que en fas detectarà l'edat que tens.
Jo insisteixo, hi ha molts nens i nenes amb 11-12 anys amb compte d'Instagram que no l'haurien de tenir. I a casa deuen de saber que el tenen i no l'haurien de tenir. Jo crec que aquest seria el primer control a casa. Ara, si ve una norma, vivim a la edat de les normes i de les lleis, si t'hi fixes, hi ha d'haver una llei per tot, però és que hi ha d'haver lleis per tot perquè és que com que el sentit comú no funciona, doncs ha de funcionar així.
O la norma, doncs tens un smartphone, doncs t'ha d'estar supervisat per un major d'edat. No el podries activar si no el major d'edat doncs posa la seva clau.
Ja.
Pero que fijaros además que esto, es decir, es a nivel nacional, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Sí,
o sea,
sí.
Que no es una aplicación a nivel mundial ni nada de esto, ¿no? No,
no, es a nivel español.
Quien prepara la app oficial es precisamente España para las normas de Internet, ¿no? Ojo hasta dónde ha llegado todo esto. Es más, la normalización por parte de las familias, como bien decís. Hay una parte de normalización. Ah, bueno, no, pues que tenga TikTok, pero la tiene la cuenta privada y no le pueden seguir ni puede seguir a nadie, solo mirar el reel del TikTok, ¿no? Pues, y perdón, igual de mal, porque a esa edad, en pleno desarrollo absolutamente de todo, cerebral, cognitivo, tal, bueno, pues precisamente si buscas o encuentras algo, me da igual sobre dieta, sobre moda, sobre imagen, que no todo tiene por qué ser bueno, y menos para un niño o una niña de 12, 13, 14, 15 o 16 años, bueno, pues ojo.
Sí, sí,
ojo porque TikTok te va a dar, como bien dice, un muy buen algoritmo. Si quieres gambas, te va a dar más gambas. Y la vida va a ser una gamba.
Sí, pues tens de saber quina gamba es bona y quina no.
Claro,
per diferenciar quina gamba es bona
y quina. Pero con 12, 13, 14, 15, 16 años.
No.
Es decir, de verdad, es un peligro. Padres, es un peligro.
Sí, 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 totalment.
Venga, va, continuem també, perquè Xiaomi vol incrementar, vol posar aquesta capeta novetats, aquesta capeta de sistema operatiu que posa, el HyperOS, doncs novetats per diferenciar sobre la capa d'Android. Vol donar aquest plus més addicional.
Bueno, al final sí que se adelantan un poquito al tema de las aplicaciones nativas, ¿no? Un nuevo lanzamiento y un rediseño del centro del control, ¿no? Este centro de control de Android, que si realmente es la primera vez que cae un Android en tu mano te puedes volver loco. Bueno, pues precisamente este acceso al control de cada una de las cositas del equipo, activar, desactivar Wi-Fi, Bluetooth, compartir datos, hacer un montón de historias, bueno, pues las promesas que nos hacen desde su sitio web oficial es que, aunque está basado en Android, que no es algo nuevo, lo hace muchísimo más apetecible porque vas a poder tener la visión que tú quieras. Y además, bueno, pues con el tema de Human X Car por Home y Smart Ecosystem, no solo lo hacen para la parte de los móviles, sino que dentro de todo el universo Xiaomi, recordemos que Xiaomi es una empresa que fabrica sus cosas desde hace muy poquito, ya que ha comprado más de un centenar de empresas chinas. El que se dedicaba a hacer las cámaras, compro la empresa, las llamo Xiaomi. El que se dedica a hacer sensores, lo compro y lo llamo Xiaomi. Bueno, pues al final lo que hacen con esta capa, que todo está basado en Android, es precisamente tener una única aplicación para todo el universo Xiaomi. Por así decir, como lo tiene Apple ahora mismo, que sería el comparativo, ¿no? Un home, una aplicación donde donde desde las puertas, las luces, la música o absolutamente todo lo que tengamos conectado en el hogar lo podemos aplicar desde ahí. O sea que, bueno, pues al final estas diferencias con el sistema operativo de Apple lo que nos va a dar es eso, es decir, el poder precisamente manejar todo desde un mismo centro de control y además de una forma mucho más sencilla y mucho más visible para todos los equipos. Igual, aquí sí que, por ejemplo, en esta capa de iPadOS, como decíamos antes, no va a hacer falta que instalemos WhatsApp. Ya se va a cargar automáticamente, ojo, si estás en ciertos países, claro. Porque si lo activas desde China, ya automáticamente esta capa de iOS te va a traer Line.
No te preocupes, no aniré a China. Ajá. No aniré a China a activar-ho, no te preocupes. Per acabar, ¿y quina contraseña hi posarem aquí?
Bueno, ellos tiran por el reconocimiento facial, que nos olvidemos de las contraseñas y que pongamos el reconocimiento facial, ya que nos vamos de ranking a ranking. Es que es el último programa del año y estamos de rankings a tope, ¿eh? Estamos de rankings a tope.
¿Quién es la contraseña número
contraseñas más utilizadas en el mundo.
Pues, mira, te lo digo. Si es de longitud 4, 1, 2, 3, 4. Si es de longitud 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si es de longitud 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sí, aún así no, para que te aparezca...
¿La número 1, sabes quién es?
No.
Password.
Sí. Es bestial.
Tal cual.
Es como tener un perro y llamarle dog.
Perro.
Claro, exactamente. No, pero se lo dices en inglés y es más guay, ¿sabes? Sí. Entonces, la primera palabra de contraseña es... yo creo que es por interpretación. Pon aquí... Tu contraseña, pues pone contraseña. Claro, o sea, es que esto está clara, ¿vale? La verdad que eso estamos poniendo muy, 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 muy fácil a los ciberdelincuentes. Y siempre puede parecer esto de, nah, pero es que aquí somos unos chapuzas, es que no me acuerdo. No, no, que es que esto es a nivel mundial. Sí, sí. Es decir, que no es que seamos tal, pero fijaros que un 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? En menos de un segundo está descifrada por cualquier hacker. Pero... Además, se ha utilizado durante este año más de 5 millones de veces. La segunda, que es admin, también.
Otra.
¿Vale? La que en menos de un
admin,
segundo.
Admin.
Sí, pero sí, sí. Además, esto, el problema es que el admin, además, no lo pones en cualquier aplicación. No, no. La sueles poner en el software de gestión de la empresa. Sí, claro. Es decir, en algo bastante gordo. Con lo cual, al final, igual, para descifrarla menos de un segundo, más de 4 millones de veces. La que llega hasta el 8, más de 2 millones. Y la del 9, más de 2 millones también. Es decir, al final, el tema es que en el ranking de las 10 primeras, la más complicada de todas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Es decir, entre las 10, pues vamos de la primera que es password, ¿vale? Y las siguientes que vamos del 1 al 1, 2, 3, 4, o sea, es impresionante, ¿no? La número 11 me ha hecho mucha gracia.
¿Cuál es?
Desconocido, unknown.
Ah, vale.
No lo sé.
No lo sé.
¿Cuál es tu contraseña? Ni idea.
Ni idea, venga, esa misma. Bueno,
pues esta parece que es buena. Por lo menos pon ni idea con alguna mayúscula y pon .48 arroba para que sea un poquito más segura.
Les grans tecnològiques estan fent passos en van per aparcar el tema d'usuari i contraseña d'una vegada per totes i substituir-ho per... mediciones biométricas.
Sí,
pero
lo único
todavía
que,
cuesta.
Claro, y además que no tenemos todos los equipos preparados. Al final, por lo que están optando todas las empresas es por todo lo que los usuarios de esas empresas empiezan, bueno, pues a decir, es que esto es un rollo, porque ahora tengo que descargarme la aplicación de Microsoft Password y la aplicación de no sé qué tal, porque todas nos están obligando a hacer un doble check.
Sí.
Y al final,
un SMS.
Claro, ¿qué quieres poner? ¿Un 2, 3, 4? Pues pon un 2, 3, 4, 5, 6. Eso sí, después de ponerlo vas a tener que recibir un mensaje o vas a tener que ir a una aplicación.
Yo te voy a decir el código para que tú puedas acabar de entrar.
Es más, es la primera que hizo la gestión estatal y el GenCat y demás. Oye, o entras a través de cable, de la aplicación clave en la cual tienes que identificar de una forma segura. O entras a través de la del IDCAT. Es decir, a través de la aplicación que quieras, pero hay un doble check. Tiene que haber un doble check porque han pasado 50 años de tecnología, llevamos desde el año 2004 poniendo ya password a todo, absolutamente a todo, y seguimos haciendo después de 20 y pico años la misma chapuza. Con lo cual, señores, que nadie se queje, no nos queda más que hacer un doble check.
De todas maneras, ahora que dius això, y per acabar, mira, estoy abriendo, yo tengo un gestor de contraseñas, el que ve integrat amb el mòbil, tengo 219. És que, clar, és una barbaritat. És que a tot arreu t'has de registrar amb usuari i contrasenya. A tot arreu. 219. Feu anar gestors de contrasenya, sisplau. Que, a més, aquests mateixos gestors, quan fiques una contrasenya molt, molt fàcil, te dirà, hombre, cámbiala. Cámbiala, que esta es muy evidente.
Y si no, lo que aconsejo siempre, vamos a ver, ten tres. Largas y difíciles, que al final te las aprendes.
Sí,
ves modificando. Ya, pero es que nunca me acuerdo entonces cuál he puesto de las tres. Bueno, si es que para eso tienes tres intentos.
Correcto.
Para eso tienes tres intentos. Es decir, pues maneja entre estas tres, que sean diferentes, que sean complicadas y largas. Es decir, no pasa nada porque sean largas.
Han de ser llargues, que llavors sí que el temps de trencar-ho puja de manera exponencial. Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final del programa de l'any 2023. Ara sí que ja us envio a cap a casa i vaja, cap a casa, perquè la setmana vinent no tenim programació local i, per tant, ja us torno a veure quan hagi passat tot. Quan hagi passat tot, ja m'enteneu. I estarem al 2024 i...
Ja explicarem el CES.
Claro. Sí, i llavors ja comencem amb això.
De fira en fira.
Mobile, el de Apple al maig-juny, etcètera.
Fijaros que además la setmana passada hablábamos con Bosch, ¿no? Sí. Que se presentan un nuevo chip en el CES, y precisamente cuando este programa en el año 2011 estuvo en el Consumer Electronics Show, era la primera vez que había automoción. Bueno, pues en el 2024 ya la automoción se ha ganado un montón de espacio en el Consumer Electronics Show, ¿no? Y hablaremos de ello largo y tendido.
Bueno. David Casero, un placer. Que tengas una buena entrada al 2024, que los reyes te traigan cositas y nos volvemos a escuchar pronto.
Feliz 2024 para todos. Gracias.
Y Jaume Sitjà, doncs el mateix. Espero que hayas fet una bona carta als reis. I que entris al 2024 ja sense refredat i sense res de res.
Esperem que sí. Igualment per vosaltres. Ja ho sabeu, l'any que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Hem parlat de noves tecnologies. Aquesta tarda, per cert, ens escoltem a la linterna. I demà hi tornem a les 12:20 des de Lleida.